Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Us heu parat mai a pensar que pràcticament tot depèn dels semiconductors? Mireu, ordinadors, mòbils, cotxes, intel·ligència artificial, xarxa elèctrica, mercats financers... Sense aquests materials, de fet, hauríem de tornar al món analògic i mecànic. La batalla per controlar la seva indústria dominarà el futur, com ha passat amb el petroli. Però sabeu què són els semiconductors? De Catalunya Ràdio marxo cap a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Pedralbes.
El meu nom és Sandra Bermejo, jo sóc catedràtica del Departament d'Enginyeria Electrònica a l'UPC. Estem ara mateix a l'Escola de Telecomunicació de Barcelona i anem a parlar una mica de semiconductors.
Comencem per el bàsic. Què són els semiconductors?
Els semiconductors són un tipus de material, al igual que ho és la fusta, vale? Doncs podem pensar en els materials que condueixen l'electricitat, com són els metalls, que donen rampa, diguéssim, sí, que deixen passar el corrent, els que són aïllants, com els plàstics o bueno, la roba, per exemple, i un semiconductor és un material que és molt interessant perquè pot funcionar conduint o no conduint l'electricitat. I aquesta versatilitat permet fer dispositius com són, per exemple, els transistors. El transistor seria la peça, vale? És un dispositiu molt petit, molt petit, molt petit, caben bilions en centímetres quadrats, vull dir, és minúscul, i amb aquests transistors fas el xip, que és allò negre que veiem quan obrim les plaques impreses, sí, i l'electrònica que té com unes potetes, com si fos una aranya, sí, doncs allò és el xip.
Pots tenir un xip, però si no tens un semiconductor que li porti l'electricitat, no fa res, és inert.
No fa absolutament res. Els semiconductors, juntament amb metalls, vale, terres rares, que en parlarem perquè són molt importants, uns tipus de metall, i aïllants, són els que fan els dispositius que funcionin. Sense semiconductor, com tu dius, no hi ha xip.
I quines aplicacions tenen els semiconductors?
Bàsicament diria que totes. Tota l'electrònica es basa en dispositius semiconductors. Els mòbils, els iPads, els ordinadors. Sense semiconductors no hi ha ordinadors. Aplicacions biomèdiques, els làsers, per fer cirurgia làser, les fibres òptiques, el que és els dispositius optoelectrònics que et converteixen l'electricitat en llum. Això es fa tot amb semiconductors, tot. Qualsevol cosa que porti alguna cosa d'electrònica, nosaltres de vegades quan expliquem als estudiants als instituts, tot el que sigui més complicat que una tostadora porta un semiconductor a dins.
Som a l'era de l'intel·ligència artificial. Quina importància tenen els xips i els semiconductors en aquest camp?
Paramount importants, com es diria en anglès, són essencials. Com he comentat, amb els semiconductors i els xips fas ordinadors, fas aquests, el que s'anomena el core, el cor de l'ordinador, el cervell, no? I d'això en poses diversos perquè pensin a la vegada i facin els càlculs més ràpid, no? La intel·ligència artificial bàsicament és això, és un ordinador amb molts cores, bueno, amb molta memòria, moltes dades, d'acord? Aleshores necessita cada cop més potència, més semiconductors, més xips.
No hem parlat de les aplicacions militars, perquè els xips i els semiconductors també són molt útils, no?, en el camp de batalla.
De nou, són essencials. De fet, tota la presa de decisions es fa automatitzada en alguns casos, o amb ordinadors, novament, amb intel·ligència artificial, novament, i això depèn de tenir ordinadors potents que estan fets amb xips superpotents, que estan fets amb semiconductors. És vital, novament. Per això és un bé estratègic, perquè com a bé estratègic per les nacions, defensa és una de les coses que miren.
I quin és el procés de disseny i fabricació d'aquests semiconductors? És complicat fer un semiconductor?
Primer l'extracció, perquè la majoria de les mines no són nostres. Quan dic nostres vull dir no són europees, per exemple, no? Un cop has fet l'extracció ho has de portar per aconseguir el material base i un cop ho tens has de fer aquests transistors molt petits per fer els xips. Fer coses molt petites ja pots pensar que és complicat. Clar. Necessites una maquinària molt específica, vale? I dissenyar-ho també és molt complicat perquè quan fas coses, d'aquí el disseny microelectrònic, quan fas coses molt petites, molt juntes, tot és un embolic. I això costa molts anys, molt de gent entrenada en fer això i molts diners de construir el que s'anomenen sales blanques, que són els llocs on es poden construir aquests xips. basats en semiconductors.
I quan més avançats són i més informació processen, més complicats i costosos són de dissenyar-los i fabricar-los? No té per què.
Sí, absolutament. És a dir, això que fem de cada cop anar més ràpid, cada cop més petit, és extraordinàriament molt més complicat.
Parlem dels materials, que abans ho esmentaves. Has parlat de terres rares, precisament. Què és el que es necessita per la matèria primera per fabricar els semiconductors?
Bueno, hi ha de molt coneguts, com és el silici.
Sí.
El silici s'extreu de la sorra de la platja, això no és complicat. Seria un material que comentem no crític. Potser primer hauríem de definir què és un material crític o què no ho és, perquè sí, tota la part de geopolítica està molt relacionada amb això. Tenim el que són materials estratègics, que poden ser molts semiconductors, molts metalls, també potser el petroli, per exemple, una estratègia que és a nivell nacional o estatal. Després hi ha els crítics, que són els que són difícils d'aconseguir pel país, que no tenim governança sobre ells. ¿Vale? El gal·li ho és, per exemple, el liti ho serà en breu, si no ho és ja, per això es va actualitzant, evidentment, i les terres rares, la majoria ho són. Després estan els materials de conflicte, que són els que, per aconseguir-ho, mor gent. És bé d'algunes zones del centre d'Àfrica.
I per fer semiconductors es necessiten tots aquests tres que has comentat?
Tots. Agafem la llista a la taula periòdica, si la gent ho recorda quan anaven al col·le,
sí,
i podem agafar diversos d'allà, les terres rares i els metalls i tot això, es necessiten tots. La qüestió és que ara, per exemple, les terres rares, el 2022 el 70% de les mines de terres rares pertanyien a la Xina. Jo crec que ara ja deuen anar pel 90%, no he mirat les xifres de l'últim any. Que tots aquests materials que són imprescindibles i són crítics pertanyin a un únic país, sigui quin sigui el país, és evidentment un problema molt important.
Perquè clar, ara on es fabriquen majoritàriament els semiconductors al món?
Àsia. Podem dir el 22% a la Xina, el 22% aproximadament, eh? Això varia d'un any a un any, a un altre, si ho mires a Taiwan, Corea del Sud seria un 25% aproximadament, al Japó un 13%, i després tenim, em sembla, la resta del sud-est asiàtic al voltant d'un 4%, el que és Estats Units seria un 8% i Europa un 6%.
Europa un 6%, o sigui que Europa no és l'últim de la cua, però gairebé, no?
Sí, no tenim producció. Tenim alguna empresa, però no tenim producció com per abastir-nos.
S'ha quedat enrere perquè és molt costós fabricar-los, perquè requereix molta inversió pública, o perquè, el que deies tu, no? Totes les matèries primeres estan fora d'Europa.
Sí, però d'això se'n podien haver adonat. Jo crec que a Europa tenim una estratègia una mica arrogant, vale? I potser massa a curt termini, de mirar les coses de l'avui per demà. Jo recordo, ja fa temps que es parlava d'això, bueno, això ja ho faran a l'Àsia, ja ho fabricarà un altre, no? Nosaltres fem de serveis, igual que estem fent ara, de dedicar-nos al turisme, per compte de fer i abastir-nos de coses que són importants pel país, no? Quan perds el tren d'això, recuperar-ho és extraordinàriament complicat, perquè, bueno, és una inversió en coneixement, vull dir, això vol dir refer tots els plans d'estudis a totes les carreres, i és una inversió pública enorme. És un bé necessari, els semiconductors, perquè la gent no pot estar ara sense ordinadors. No és perquè els ordinadors per jugar, és que els metges funcionen amb ordinadors. El diagnòstic per la imatge funciona amb ordinadors. Vull dir, no podem no tenir semiconductors. S'ha de fer una aposta d'algun tipus. És veritat que els fons europeus s'han volgut posar, em sembla que són 22 bilions per modificar això, però és que fer una planta de semiconductors ja val més de 22 bilions. O sigui que hi ha el problema del que comentàvem, un cop potser ens posem a fabricar més o a tenir millor disseny, les mines no és nostra, o sigui que haurem de començar a pensar en el que s'anomena mineria urbana, recuperació, etc. Perquè quan aquests xips deixen de funcionar, hauríem de parlar també de l'e-waste, d'on van.
Sandra Bermejo, moltíssimes gràcies i molta sort.
Vale, gràcies a tu.
Diagonal, Metro Palau Reial.
Del campus nord de la UPC, on per cert he tornat a comprovar que la majoria d'estudiants segueixen sent homes i les dones són encara minoria, sóc al bus cap a l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Pompeu Fabra per saber si efectivament la Unió Europea ha perdut el tren dels semiconductors.
Sí, el meu nom és Joan Ribas, jo sóc professor d'Economia i cap d'Estudis aquí a l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Pompeu Fabra, l'ESCI, i jo ensenyo economia, microeconomia, macroeconomia, i també ensenyo una assignatura que es diu Economia i Globalització, i una de les parts importants d'aquestes forces que defineixen la globalització és la tecnologia.
Els semiconductors, creus que la Unió Europea s'ha quedat enrere definitivament?
La Unió Europea està enrere, segur. Definitivament és una cosa que no...
Massa radical, potser.
Massa radical, segurament. Aquest és un sector clau. Això té uns focus importants, bàsicament als Estats Units, la part de desenvolupament, la invenció, diríem, o la frontera de la tecnologia està als Estats Units, i a la part de fabricació, i però ara també cada vegada més de desenvolupament, a Àsia, a Taiwan, sobretot Taiwan, però també Corea, també el Japó i també la Xina, que és l'últim que hi ha arribat. La Unió Europea està enrere, sí, però, per exemple, la màquina per fer això, que es diu la impressora, la fotolitografia, l'empresa que fabrica el 100% d'aquestes màquines és una empresa holandesa, ASML. Per tant, la Unió Europea està enrere, no m'atreviria a dir que definitivament.
Clar, jo fa uns dies vaig llegir que l'agost del 2024 la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciava l'inici de la construcció d'una planta de fabricació de microxips a Dresden, a Alemanya, i deia...
It has been 3 years now since we set the goal to double Europe's share of global chip production up to 20%.
Ara han passat 3 anys des que vam fixar l'objectiu de doblar la part europea de producció de xips fins al 20%. Pot competir realment la Unió Europea amb Àsia i els Estats Units en aquest camp?
L'objectiu és competir. A part d'això de la presidenta von der Leyen, ara fa poc s'ha presentat l'informe Draghi, que la comissió va encarregar en l'anterior president del Banc Central Europeu sobre la competitivitat de l'Unió. Draghi fa un diagnòstic, però també Draghi proposa 10 sectors estratègics.
Would I want to have this piece of production of technology produced elsewhere?
Un d'aquests sectors estratègics són els semiconductors i la tecnologia. Per tant, la Unió Europea, per volum, per importància, no pot resignar-se a no tenir un paper en aquest àmbit.
Jo, pel que he llegit, no hi ha un sol estat que controli tot el procés dels xips, no? Des de l'extracció de matèries primeres, el disseny, la fabricació, assemblatge, muntatge... Diríem que el món està obligat a entendre's per fer tot el procés?
Clar, la fabricació de xips és una cadena de valor global complicadíssima. Molt complicada, segurament la més complicada de totes. El que hem vist els últims 30 anys, això que en diem globalització, és bàsicament la creació d'una cadena de valor global molt gran, que vol dir que el comerç internacional ja no és sobretot de béns, un cotxe per un jersei, sinó són tasques diferents de productes molt sofisticats, molt complicats. Un d'aquests productes molt complicats són els xips, que es dissenyen en un lloc, s'imprimeixen en un altre, encara s'acaben de muntar a un altre país, i llavors aquesta xarxa de valor global, de producció global tan complicada, és una cosa que serà difícil de canviar a la llarga i impossible a la curta. O sigui, si ara pensem fa 3 anys o 2 anys que els Estats Units va deixar de vendre... o va prohibir vendre xips a Huawei... Tot això és possible que hi hagi gent als Estats Units o la Xina que assumir en separar. És molt complicat que això pugui passar, i això és la meva opinió personal, seria una mica una passa enrere.
Amb l'ascens de Donald Trump una altra vegada a la Casa Blanca, i ell ha dit més d'una vegada, per exemple, l'altre dia escoltava que durant campanya va dir...
Taiwan took, smart, brilliant, they took our business away... We should have stopped them. We should have taxed them.
Taiwan són llestos, ens van agafar el nostre negoci, els haguéssim hagut d'aturar, haguéssim hagut d'imposar-los taxes. Però clar, els principals clients de Taiwan són precisament empreses nord-americanes, no? Com Apple, com altres. Com lliga aquestes dues coses?
No només això, em sembla que va dir que aranzel era la paraula més maca de l'idioma anglès.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. And it's my favorite word.
De fet, la persona que està al darrere de TSMC, l'empresa que produeix els xips a Taiwan, es diu Morris Chang.
We did it in Taiwan. What were so special about Taiwan?
És una persona nascuda a la Xina, formada als Estats Units, a l'MIT, a Stanford, i que va ser, no sé si primer executiu de Texas Instruments, que és l'empresa pionera en aquest món, i que després se'n va anar a muntar aquesta empresa a Taiwan. Per exemple, un altre cas relacionat, Apple no fa els iPhones o els iPads a la Xina perquè els salaris siguin més baixos. Els salaris, amb un bé com un telèfon que val 1.000 euros, els salaris són una part molt petita. La Xina o Taiwan o Corea tenen avantatge en fer aquestes coses perquè en fan molts, perquè tenen molts enginyers, perquè tenen una capacitat de producció que no tenen els mateixos Estats Units. Si l'Apple intentés fer la producció, en aquest moment no podria, no té capacitat per fer això.
I creus que grans multinacionals tecnològiques dels Estats Units acceptaran que les seves inversions i dependència productiva de la Xina es redueixi dràsticament? Perquè això és també una de les idees que té el cap.
Jo crec que no. A curt termini és impossible. D'avui per demà no poden. Que va passar quan la pandèmia de sobte es va aturar l'economia mundial perquè milions de xips que fan falta per qualsevol cosa i que per tant la cadena de producció d'altres coses, de cotxes, de rentadores, de turmics, s'atura en el moment en què falten aquests components claus. Això són cadenes de producció, cadenes de valor molt complicades, molt sofisticades.
Veig que sobre la taula tens el llibre Chip War del Chris Miller. Jo llegint-lo he vist que, per exemple, una de les afirmacions, i abans parlaves del petroli, és que la Xina va gastar més diners importants semiconductors que petroli.
Sí, és una...
Creus que els semiconductors són el nou petroli del segle XXI?
Clar, és el nou petroli, sí, es podria dir, és una metàfora ben trobada. Diríem, la primera revolució industrial, el segle XVIII a Anglaterra, és la màquina de vapor, el carbó i el tèxtil, no? La segona revolució industrial, més als Estats Units, pensem en el cotxe, la bombeta, el petroli, la llum elèctrica, l'electricitat. La tercera revolució industrial és la informació, i la informació, diríem, corre o es mou a sobre dels conductors, dels xips. Per tant, si s'apaguen els circuits integrats, s'atura tot, s'atura la resta.
Si deixem de banda la política en termes econòmics, la Xina voldria tenir Taiwan, suposo que per aprofitar-se'n de tot el que allà es fabrica, no?
Clar, la raó per la qual la Xina vol tenir Taiwan és una qüestió no només econòmica, sinó d'orgull nacional, diguem.
Clar,
si puc explicar una anècdota,
sí.
Fa 3 o 4 anys feia unes classes a uns estudiants de màster i aleshores, bueno, la primera classe parlava de creixement econòmic i presentava la típica llista dels països que més han crescut del món. Bueno, i sempre hi ha els tigres asiàtics, no? Taiwan, Singapur, Hong Kong, i llavors... I en acabar, a la mitja part de la classe, em va venir una parella d'estudiants xinesos i em va dir, mire, professor, vostè s'ha referit a Xina i Hong Kong com a països, i no són països, són part del nostre país. Ho ha entès, vostè?
Sí, sí. Ha quedat clar, això.
Em va sobtar molt, per tant, em va semblar que aquells estudiants consideraven que era el seu, que era part del seu país. Si Taiwan no fos tan ric i tan poderós en termes tecnològics, igualment voldrien que fos seu.
En aquest mateix llibre, Miller diu que si la Xina envaeix Taiwan i ocupa la planta aquesta de TSMC, on es fabriquen la majoria de semiconductors i xips, descobrirà que els materials crucials i el software necessari s'ha de comprar als Estats Units, a Japó i a d'altres estats. Per tant, com que això és un procés entre tots, la Xina tampoc en tindria prou ocupant Taiwan.
No, clar, no, segur que no, per això que dèiem, perquè la cadena de valor és molt complicada i involucra molts països. Jo penso que l'únic risc que hi ha és amb l'arribada del Trump. L'altre dia hi ha un tuit d'un professor de MIT, l'Olivier Blanchard, que em va agradar molt perquè de Xi Jinping, Trump, Putin, Erdogan, Orbán, què pot sortir malament? Aleshores, quin és el problema? És que molta d'aquesta gent és molt imprevisible. El prototip d'home fort és el que diu, aguanta'm el whisky que jo arreglo, no? Guerra Ucraïna, 5 minuts. Guerra a Gaza, 1 minut i mig. L'estret de Taiwan, potser un quart d'hora. I clar, això no és així. I per tant, entre una baralla de galls amb aquesta gent pot ser perillosa.
Bé, esperem que no hi hagi aquesta mena de baralles i que s'ho prenguin tot més pausadament. Professor Joan Ribas, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Del passeig Pujades, on sóc ara, haig de veure com arribo fins al carrer Galileu per trobar-me amb el conseller delegat de Semidinàmics, una empresa catalana carregada d'enginyers que dissenyen peces per a xips.
Hola, sóc el Roger Espasa, sóc enginyer d'informàtica. De la meva època eres llicenciat en informàtica, però ara són enginyers, i sóc el fundador i conseller delegat de Semidinàmics.
som de fet a l'empresa de Semidinàmics, no? El carrer Galileu de Barcelona. No?
Correcte.
Quanta gent treballeu aquí, més o menys?
Doncs mira, aquest matí érem 110, que ja som aquí a l'empresa, estem aquí amb tres plantes i una mica apretadets, però molt contents.
Passant fins aquí que aquest despatx, he vist que hi ha gent, m'atreviria a dir, que de moltes parts del món, oi que sí?
Sí, tenim com la meitat de la plantilla és, diguem-ne, d'Espanya, i l'altra meitat és de molts llocs del món. Em sembla que l'últim número que em van dir era 21 nacionalitats de tot arreu.
Per tant, parleu en anglès entre vosaltres, pràcticament?
La majoria de reunions són en anglès i les altres, doncs, les quan podem, en català, i anem fent, però majoritàriament en anglès.
Des de quan teniu l'empresa? Quan es va fundar aquesta empresa?
Vam obrir les portes el 2017, a uns quants carrers de distància d'aquí. Érem 9 només el primer dia que vam començar, i en els dos primers anys vam fer més aviat el que seria serveis tecnològics. De fet, una empresa de Califòrnia ens va demanar que li dissenyéssim un xip per ells, i això és el que vam fer. I al cap d'un parell d'anys vam dir, ui, això no és un gran plan, ens agradaria tenir la nostra pròpia tecnologia, i cap al mitjans del 19 vam aconseguir uns quants projectes europeus amb els quals pagar el desenvolupament de la nostra pròpia tecnologia. I al cap al 22, diguem-ne, va ser la nostra primera venda, ja amb diners de veritat, que un client va dir, m'interessa aquesta tecnologia, la compro, i bueno, des d'allà hem anat creixent.
Quin és el vostre producte estrella, si podem parlar d'un producte estrella?
Sí, sempre començo aquesta pregunta, que intento no començar amb un no, però sempre explico que el nostre client és algú que vol fer un xip, no? Perquè sempre pregunten, vosaltres feu xips? I jo dic, mira, el meu client és algú que vol fer el xip. I un xip, la gent que ens escolti se l'ha d'imaginar com un cotxe, que té 20-30 parts, i bueno, un cotxe en té moltes més, però és igual. I cada una d'aquestes parts, el senyor que va fer el xip ha de prendre una decisió. Me la faig jo mateix o la compro al mercat? D'aquestes parts que van en un xip, nosaltres les en venem 3, de les 20 i pico. Sí. Aquestes 3 són la CPU, que és la part que calcula, una cosa que es diu la unitat vectorial, que serveix per accelerar els càlculs vectorials, i ara que la intel·ligència artificial està tan de moda, una tercera part que se'n diu la unitat tensorial, perquè les coses d'intel·ligència artificial fan servir un tipus de dades que en diu un tensor, i el que fan bàsicament és multiplicar tensors. Llavors aquesta unitat el que fa és multiplicar tensors a tota pastilla. Per tant, aquestes són les tres parts que ens agradaria que el client aquest que vol fer un xip, en lloc de fer-s'ho ell mateix, doncs que ens ho compri nosaltres.
I en quines àrees tenen més aplicació el vostre producte estrella, que té aquestes tres parts?
Bueno, els clients estan en molts llocs diferents, perquè al final la peça aquesta que els hi venem, és difícil fer l'equivalència, però si un s'imagina un dibuix o una litografia, la peça és un quadradet i tu la pots imprimir un cop, dos, 40 o 90. Llavors, els clients que, per exemple, volen fer una càmera de seguretat i que tenen que fer pocs càlculs, doncs igual compren la nostra tecnologia i la imprimeixen dos cops dintre el xip, eh? Els clients que volen fer uns càlculs enormes, 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 també compren la mateixa tecnologia, però en lloc d'imprimir-la dos, la imprimeixen 60 vegades. Llavors això dona més potència de càlcul que el que ho imprimeix dos. Però cada client se sap el seu mercat i és ell el que marca. Llavors, contestant a la teva pregunta, que m'he enrotllat molt, hi ha clients, doncs això, en el sector, doncs, de càmeres, clients en el sector de coses de 5G i 6G que estan posant en aquests molta cosa d'intel·ligència artificial. Clients, òbviament, d'intel·ligència artificial del que es coneix com a l'Edge, gent que vol controlar un robot o coses així, i després hi ha en la potència més alta, també hi ha gent que ve del món dels supercomputadors que també volen fer-se el seu propi xip i ens compren aquesta tecnologia.
Però vosaltres el dissenyeu i també el fabriqueu o només el dissenyeu?
No, això és molt important entendre la diferència entre dissenyar i fabricar. Hi ha una certa
confusió a vegades, no?
Confusió i entusiasme a Europa, perquè això de fabricar és molt important. Jo crec que la gent s'imagina que fabricar xips és com la fàbrica de la Seat, on hi ha moltíssima gent, i la gent hauria de veure una fàbrica de xips totalment buida i plena de robots on no hi ha empleats. Per tant, és molt diferent. Una cosa és dissenyar i l'altra cosa és fabricar. El 60% dels xips del món es fabriquen a Taiwan, primera cosa. Un petit percentatge es fan a Corea, i alguns a Europa i bastants als Estats Units. El que fa tothom que dissenya xips és enviar-ho a una fàbrica. Tu dissenyes el xip i l'envies a la fàbrica, no? Per tant, el meu client és el que envia fàbrica. Jo ni tan sols envio fàbrica. Jo de tant en tant envio fàbrica per fer una prova, però jo li envio el meu disseny al meu client com si fos un software. Li obrim un fitxer, una pàgina web, apreta el botó download, es baixa la nostra tecnologia i ell la incorpora. És ell que la incorpora en el seu disseny i és ell que envia a fàbrica. Òbviament, si alguna cosa surt malament, doncs s'enfadarà molt a nosaltres. Clar. I anem amb molt de compte, però és ell el que envia a fàbrica.
Per muntar una fàbrica de muntatge, és multimilionari el projecte, no?
Sí, és a dir, per muntar, hi ha molt d'interès en aquest tema, però per muntar una fàbrica, un no munta una gelateria en un lloc on la gent no menja gelats. Clar. Per tant, un no hauria de muntar una fàbrica en un lloc on no hi ha moltes empreses que dissenyin xips. És a dir, que aquest impuls europeu, això que dic jo, és molt poc popular, aquesta neura de hem de tenir la fàbrica, té molt sentit geoestratègic, per si hi ha un problema, esperem que no, realment de conflicte bèl·lic o un problema tipus pandèmia, que també és molt dolent, està bé tenir les fàbriques en el teu territori, però tenir les fàbriques només poden sobreviure si tens molts dissenyadors de xips que volen fer servir la fàbrica. Per tant, no té sentit tenir una fàbrica sense tenir dissenyadors de xips. Per tant, no es pot invertir tots els diners en fàbriques si no els inverteixes també en gent que vulgui dissenyar xips. Per tant, i és una mica allò de l'ou o la gallina. On posem els calés primers? Bueno, segurament el raonable és anar-los posant a tots dos cantons, però només una fàbrica, mala idea.
Per tant, això que diuen que és possible aconseguir una sobirania europea i que la Unió Europea fabriqui els seus propis xips o semiconductors, ho veus poc factible?
No, ho veig factible, però sempre i quan fem les dues peces. Veig molt esbiaixat tota la política europea en la fàbrica, la fàbrica, la fàbrica. Quan tinguin la fàbrica i la fàbrica estigui buida, acabarà tancant, perquè no farà calés. Per tant, la sobirania és una mena de joc en el qual poses un esforç en disseny i un esforç en fàbrica. Un esforç en disseny i aixecant totes les dues balances acabarem tenint la sobirania. Però si només posem a fàbrica o només posem a disseny, no anem bé. S'ha de posar tots dos.
Si parlem només de disseny, ens hem d'emmirallar amb els Estats Units, amb Silicon Valley? Seria la...
Home, i tant, sí, sí. I tant,
per què?
I tant. Bueno, primer perquè tenen moltíssima tradició, val? La tradició, els ecosistemes no surten per casualitat i quan surten costa molt replicar-los a un altre lloc. Aquesta tradició vol dir que hi ha una interacció molt bona, universitats, empreses i capital risc. Aquesta tradició fa que en aquell entorn els de capital risc estiguin acostumats a saber què vol dir fer un xip, sàpiguen la quantitat de diners que requereix, que són moltíssims, i que no els hi sembli una bajanada. No? Nosaltres necessitem les tres potes, necessitem empreses que vulguin fer xips, necessitem les universitats que proporcionin el talent que aquestes empreses necessitaran, i necessitem capital risc que digui jo això ho entenc, sé què passarà, i vinga, va, som-hi i a veure si funciona. Per tant, sí que ens hem d'emmirallar amb ells. I una altra quarta pota que tenen ells, que nosaltres no fem bé, o en la meva opinió no fem bé, és que tenen un sector públic molt potent, molt amagat darrere de l'aparell militar, però molt potent, que fa demanda avançada. És a dir, que quan una tecnologia encara no està ben provada, el sector públic diu, tu fabrica-la, jo t'ho compro, tranquil, que no perdràs diners. Tampoc en guanyaràs molts, però no en perdràs. I això, el nostre sector públic fa bé d'injectar diners, però no compra tecnologia per avançat. I això també ens falta. Serien aquestes quatre coses que podríem imitar per aconseguir aquesta sobirania.
I com veus el futur de la indústria mundial de semiconductors? Jo llegint aquests dies, es veu que es factura una milionada cada any i cada vegada tendeix a augmentar aquesta cotització, no?
Sí, això no en tinc cap dubte. Com totes les indústries aquestes, farem una mica de serra, però anirem amunt segur. Segur. Per què? Perquè no veig cap motiu perquè ens posem a computar menys coses. Cada cop calculem més coses, cada cop les màquines treballen més per nosaltres, i a qui això li genera angoixa dient que no treballin massa, però que es pot debatre, però que treballaran cada cop més per nosaltres. Alguns tenen por que sigui en lloc de nosaltres, però això no en sé prou per contestar la pregunta, però que necessitarem més càlculs, segur. I per tant, lògicament, necessitarem més semiconductors perquè tots els càlculs es fan sobre xips fabricats en semiconductors. Per tant, sí, la indústria seguirà anant amunt. Com tota la vida, doncs farem un anyet més dolentot i després tornarem a tirar amunt, perquè mai tot és una línia recta perfecta, però que anirem avall, vaja, segur que no. Això no passarà.
I com veus Catalunya en aquest mapa mundi mundial dels semiconductors?
Home, l'estat espanyol ha estat posant molts diners, això és molt benvingut, i hi ha molt de talent, i jo crec que tenim elements per intentar participar, però tampoc s'ha de fer aquell discurs de són fantàstics i tot anirà bé. No, estem en una carrera, no sé, com si fos una marató, estan els xinos i els americans al quilòmetre 41 i nosaltres estem al zero posant-nos el xandall, o, no, perdona, m'he equivocat, traient-nos el xandall i discutint si el xandall me'l poso groc o blau o si col·laborarem amb França o amb Itàlia. Estem molt lluny del cap de la carrera. Que hi ha elements per començar la carrera? Sí, però el que ens falta és molt.
Bé, Roger Espasa, moltíssimes gràcies i molta sort en tots els projectes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santiso, producció d'Elisenda Sort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.